Núria Prenafeta, molt bon dia.
Bon dia.
Avui hem explicat ara fa una estona que continuaríem parlant d'emocions. Recordem que en l'última de les edicions d'aquesta Cuina del Talent, la secció que setmanalment ens porta la Núria Prenafeta, vam parlar sobre el que eren les emocions bàsiques, la concepció precisament de les emocions, la diferència entre emocions, sentiments i estat d'ànims, de la bioquímica hormonal, la competència emocional, això era el que volia dir, no el mapa, que del mapa en parlarem avui. I avui també vol parlar de les emocions contraposades, no? Dius que hi ha diferents emocions contraposades que les podem repassar ara mateix i que quan una guanya terreny, o sigui, com amb una balança, no? Quan una guanya pes, l'altra el perd i al revés, no? Evidentment.
Sí.
Per exemple,
la que... Aquesta respondràs fàcil, faré una prova d'examen.
A veure.
Que quan no tens alegria, què tens? Que és el contrari de
l'alegria. Tristor
o tristesa, mm-hmm. Exactament, sí. Això són aquests oposats, és a dir, a mesura que estàs més alegre, estàs menys trist i viceversa.
Mm-hmm.
Si t'està guanyant la tristesa, vol dir que estàs perdent alegria.
Sí.
Així que hi ha unes quantes emocions, aquestes bàsiques que hi ha l'altre dia, de les essencials, que tenen un impacte. Llavors tenim aquesta mena d'oposats. No? Llavors, com podem saber a l'hora d'elaborar el nostre propi mapa emocional com estem? Llavors, utilitzant una metàfora de la Mercè Conangle, una de les autores del concepte d'ecologia emocional, que funciona molt bé per entendre-ho, és imaginar que tenim una jardinera on tens dues plantes. Una és la tristesa i l'altra l'alegria.
Mm-hmm.
A vegades no t'ha passat mai si tens o els oients que ens escolten que tenen una planta al balcó o a la terrassa i de cop una de les dues plantes, la seva arrel, comença a créixer més i més, de manera que a mesura que s'extenen les seues arrels, l'altra les va reduint perquè se li està menjant l'espai vital. Amb la qual cosa, una es desenvolupa més i l'altra es va quedant reduïda i es va fent petita. Doncs amb les emocions seria, utilitzant aquesta metàfora de la Mercè Conangle, una mica el mateix. Quan una creix, l'altra es fa petita. Llavors, què és el que podem fer cadascú de nosaltres perquè fem créixer la planta que realment ens interessa, en aquest cas,
l'emoció. Tenim interès en que hi hagi creixement més per una banda que per l'altra.
Sí, fixa't, i en el cas de la planta, quan creixen les arrels, potser no te n'estàs adonant. És a dir, què estem fent que ens està impedint veure què és el que està passant amb els nostres testos, amb les nostres jardineres emocionals. I hem parlat d'aquesta primera, que és l'alegria i la tristesa. I, clar, comparteixen, diguéssim, el mateix territori, també parlant en termes d'ecologia emocional. Llavors, clar, es tracta de com cuidem el nostre jardí emocional. Una altra parella d'oposats que creixen junts seria, per exemple, la ira i la pau. Quan estàs en pau amb tu mateix, tens algun motiu per estar molt enfadat, molt irritable.
No,
normalment
clar.
Són conceptes també,
clar.
També són oposats, no? I això ja hem parlat alguna vegada de coaching per adolescents i una de les coses més freqüents dels símptomes que els pares observen o que l'escola observen en alguns adolescents és comportaments derivats de la ira, comportaments violents, verbalment o fins i tot agressions físiques o verbals. I això vol dir que a aquesta persona probablement li està faltant la pau. I moltes vegades quan parlem de violència s'ha d'anar a buscar quin és el gènere, què és el que origina aquesta ira, què és el que fa que qualsevol petita espurna origini un gran incendi. No? Doncs, igual que en un bosc, cal que estigui molt sec perquè quan tires una burilla o una cigarreta s'encengui molt ràpidament i s'estengui i es propagui. Què és el que està passant en aquest territori, en aquesta jardinera emocional, perquè s'estengui tan ràpidament la violència, la ira o el mal caràcter? És a dir, està faltant la pau. Així doncs, poder veure què és el que està passant en mi en relació a aquests dos conceptes també és molt important. Jo em sento en pau, estic bé per dintre, allò de... sento una tranquil·litat interior, un estat zen, ara que està tan de moda parlar d'això, no?
Estat com?
Zen.
Ah, zen.
Zen amb un mateix. És a dir, jo estic tranquil, però quan estic tranquil els incendis no arriben a quallar, perquè hi ha herba, hi ha aigua, i llavors no hi ha motiu perquè es pugui incendiar res, no? Un altre seria la rigidesa i la flexibilitat. I això té a veure amb el control i amb la llibertat. És a dir, quan jo no sóc flexible, em torno rígid. I la rigidesa fa que jo vulgui controlar. I per tant, amb més control, menys llibertat. I tornant al món dels adolescents, per posar un altre exemple, seria quan els pares li diuen al seu fill torna a les 12 a casa, sí o sí, és a dir, no hi ha negociació possible, el que es vol és una voluntat de control que l'altre percep com una falta de llibertat. No? Llavors, si no hi ha possibilitat de flexibilitat de parlar-ne, o dir una altra frase del tipus en aquesta casa es fa el que jo dic perquè sóc el teu pare, o perquè jo pago la hipoteca. Val? Alguna cosa d'aquest tipus. Això, clar, algú pot dir, home, però jo tinc l'autoritat perquè sóc el pare, sóc la mare. Sí, però una cosa és autoritat i una altra cosa que no és exactament el mateix és l'autoritarisme. I segurament que molts dels que ens escolten tampoc els agradaria que el seu cap a la feina, el responsable, el seu director, li digués això. Això ho has de fer així perquè ho dic jo. I perquè jo sé que sóc el teu cap i mano sobre tu. Ostres, com ens cau quan algú ens fa un comentari d'aquest tipus? Exacte. Llavors, clar, això és autoritarisme i no ho hem de confondre. No és fàcil ni ser un bon cap a una empresa, ni ser un bon director, ni ser un pare o una mare autoritari sense caure en l'autoritarisme. Clar, l'autoritarisme és rigidesa, és voluntat de tenir-ho tot controlat i en el fons és algú que t'està dient, jo no confio en tu, i com que no confio, restringeixo el teu marge de llibertat.
Clar, però la zona d'intersecció entre ser ferm i ser rígid és singular, perquè ferm s'acostuma a tenir com una característica en positiu i rígid s'acostuma a tenir una característica en negatiu. I jo diria que la frontera a vegades és molt mínima, no?
La frontera està en els coms. És a dir, tu pots tenir molt clar quin és el criteri que vols que s'apliqui. Ara, t'has de saber posar la pell de l'altre, fa falta que tinguis l'empatia necessària, que puguis comprendre quins són els seus valors i les expectatives de l'altra persona. Això és el que et farà ser flexible. Si tu no el coneixes i no saps del que és capaç el teu fill o un treballador, llavors és quan et tornes rígid, perquè no confies. Per poder treballar la confiança, en els altres, en aquest cas, primer has de tenir la voluntat de voler-los conèixer i de deixar que experimentin de què són capaços els altres. Perquè si tu no els dones l'oportunitat de demostrar de què són capaços, el que generaràs és frustració. No generaràs ni creativitat, ni responsabilitat, ni totes aquelles àrees que formen part de l'educació familiar en aquest cas o del creixement professional en l'àmbit empresarial. I això és una de les àrees que realment tant els pares, en aquest cas, com els responsables d'equips, els líders d'equips, són algunes de les àrees que més s'han de treballar. Ja no es parla tant de delegar, sinó de permetre que les persones creixin. Delegar és dir, vull que facis això, Àlex, jo vull per les 3 de la tarda.
Sí, per ahir.
És un delegar manant, no? Manant i quin marge de flexibilitat hi ha aquí? Ara, si jo dic, mira, Àlex, s'hauria de fer tal cosa, com ho veus? Per quan et sembla que podria estar? Quina ajuda necessites? És bastant diferent,
no? Són maneres d'enfocar, evidentment.
Clar, i llavors una cosa és ser flexible i l'altra cosa és ser rígid. Així doncs, no cal dir que la planta que més s'ha de regar perquè creixi i s'ha d'adobar i se li ha de donar el context necessari és la flexibilitat. La rigidesa sempre ens porta a la voluntat de control i això, dut a l'àmbit polític, només cal veure quines són les polítiques europees i nord-americanes darrerament que en nom de la seguretat, que no de la confiança, atenció, s'estan duent polítiques de control. És a dir, anem a posar barreres externes, anem a frenar la vinguda dels de fora, és com els castells medievals, en versió moderna. Avui s'està fomentant la sensació de la por, val? I com que hi ha por, el que volem és controlar. I controlar posant barreres, però ja deixem de confiar en les persones.
Absolutament.
Clar, això és molt perillós, això, des del meu punt de vista, aquí he donat una opinió personal.
Ens ha enviat una cosa, ho dic perquè després no m'agradaria oblidar-me'n, i per cert, avui me n'en recordaré de dir com podem contactar amb la Núria, que ara em sembla que la setmana passada vam sí, oblidar la manera de contactar.
Sí.
Ens ha enviat una cosa molt interessant al Pep. Recordes que va dir que hi havia una pel·lícula on quedava molt ben reflectit tot aquest aspecte de les emocions i com interactuaven unes amb les altres?
Sí.
La pel·li aquella Inside Out, no? Doncs resulta que ens ha enviat un quadrant on hi ha una superposició emocional. O sigui, què passa quan combines alegria amb alegria? Doncs èxtasi. Què passa si combines alegria amb tristor? Melangia. Què passa si combines alegria amb desagradament? Doncs intriga. Alegria amb temor? Sorpresa. Alegria amb mira? Justícia. Saps? Hi ha tot un quadrant absolutament interessant. Mira tu després perquè crec que t'agradarà.
Sí, m'ho miraré. I això té a veure amb el que deia des del concepte d'ecologia emocional, les galàxies, les constel·lacions de les emocions i també de quina manera combinen entre elles. No? Són, ja com si diguéssim, moltes àrees a explorar i que són combinables entre si. Avui parlàvem de les bàsiques i una de les que ens falta també és parlar de l'ansietat i de la tendresa. Aquesta jo no te l'he preguntat perquè no és tan evident que el contrari de l'ansietat, tothom diríem, si t'ho hagués preguntat, quin és el contrari de l'ansietat?
Tranquil·litat, t'hagués dit o
sí, no? Tranquil·litat. El que passa és que, i és cert, la tranquil·litat és quan res et preocupa. Però fixa't, l'actitud és diferent de la tranquil·litat a la tendresa. Tu pots estar molt tranquil al sofà de casa teva mirant la tele, però la tendresa implica fer les coses amb un, diguem-ne, amb un carinyo especial, amb una atenció. Pots imaginar-te doncs, l'orfebre que està treballant amb joies o algú que està pintant un quadre. És a dir, quan fas les coses ben fetes, et prens el temps necessari per fer-les, les fas en l'aquí i en l'ara, que és el contrari de l'estrès, que és, no és l'ara, és el ja, que és molt diferent. Ho vull per ja. I llavors no hi ha temps. Tenim la sensació, jo ho hem comentat alguna vegada, això, que vivim en una immediatesa constant, en volem resoldre les qüestions per abans d'ahir i això fa que el nostre món emocional es vegi moltes vegades alterat i generant els estats d'estrès que són tan perjudicials per a la salut en general, tot i que també pot ser que siguin positius. Així que la tendresa és aquesta manera de viure, d'actitud vital davant de les persones i de les accions també, de què és el que estàs fent i amb quin nivell d'implicació hi estàs tenint. Estàs amb l'atenció plena fent això que estàs fent o no? I tendresa, és cert que pot sonar com a molt, no sé si dir cursi exactament,
sí,
però no em refereixo tant en aquesta època de tendresa, de fer carícies a algú, que també, però em refereixo a tenir cura. A tenir cura, a cuidar. És un barbarisme cuidar, però com que és molt més utilitzat que no tenir cura, doncs seria això, no? Com estic tenint cura de la meva activitat professional, de les persones que m'envolten? I què hi ha de diferent quan ho faig tot des de l'ansietat? Quan estem fent cua al supermercat i de cop veus que totes les caixeres avancen més que la que t'ha tocat a tu.
Que sempre passa.
Sí, és una mena de llei de Murphy. Clar, llavors, amb quina actitud ens prenem a estar en aquella situació? L'actitud emocional de l'ansietat és començar-te a maleir els ossos d'entrada tu per haver-te posat en aquella cua i després, evidentment, a la caixera o caixer que estigui allà, no? O al client que s'està entretenint més a posar les coses a sobre.
Buscant les monedes que li falten per donar-ho exacte, no?
Llavors, al final, tornem a lo de sempre. La gestió emocional és com vull viure jo aquesta circumstància. Llavors, des de quina part, no?, d'aquesta jardinera emocional, des de quina part ho vull viure? Des de la de l'ansietat o des de la de la tendresa? Bueno, estic aquí, no passa res. Mira, puc aprofitar per mirar el mòbil mentrestant o repassar a veure si m'he deixat alguna cosa o mira, no passa res. Total, que guanyaria 30 segons.
Tu has vist la sèrie Friends?
La veritat és que fa molts anys.
Ho dic perquè aquí des de Twitter t'identifiquen amb un dels personatges, la Phoebe.
Ostres, l'he de consultar.
Hi ha hagut més d'una persona que he posat aquí que estan d'acord, que tens un aire a la Phoebe de Friends.
Bueno, ja em documentaré, perquè ara mateix la meva memòria no ho té present. Val. Doncs fixa't, hem parlat avui d'aquests quatre testos. I també continuant amb els conceptes d'ecologia emocional, poder fer que creixi més una planta que l'altra de cadascuna d'aquestes jardineres té a veure amb el creixement personal. El creixement personal al final és guanyar els territoris, fer que creixin aquestes plantes les que nosaltres volem. Això és creixement personal. I això es pot fer d'una manera conscient. Tu et pots deixar prendre per aquestes emocions o bé pots decidir primer, identificar, a veure, d'aquestes jardineres, no? Quina és la que està dominant? Quina de les dues plantes és la que està dominant? I les repassem ràpidament. La rigidesa o la flexibilitat, que té a veure amb el control i la llibertat. La ira o la pau. La tristesa o l'alegria. L'ansietat o la tendresa. Llavors, si cadascú es fa una mena de check-in, un check-eig, vull dir, un check-eig emocional, en quina posició està fent una mitjana de la situació actual de la seva vida? I a partir d'aquí, clar, si tu no saps que el que deia abans, si les arrels estan corrent per dintre, no pots saber perquè des de fora no ho estàs veient. Així que el que cal és fer una mena de treball interior i veure un moment. Ara avui vaig a plantejar-me, a veure com estic. El meu nivell d'alegria, quin és de l'1 al 10? O el meu nivell de tristesa? Perquè al final el número que quedi serà l'oposat.
Aquestes són les preguntes que deies d'autoanàlisi que ens han de fer entendre
la nostra situació. Sí, d'entrada per autoconeixement, sí. No? És dir, quin és el meu mapa emocional? Així és realment com jo vull viure.
Sí, un mapa emocional seria un dibuix de les arrels aquestes, en
podries
el fons, no?
Fer-ho.
O de l'alçada de la planta.
Hi hauria diferents mapes emocionals. Aquest seria un primer pas. Val? Un altre dia parlarem d'un altre tipus de mapa una mica més complex. Però anant amb un de més simple seria agafant aquests 4 ítems i llavors veure en quin nivell estic jo, en quin em puntuo de l'1 al 10, que potser és una mica més fàcil. Perquè unes, les, diguem-ne, negatives, en general ens destrueixen el nostre benestar. Pot ser que la tristor tingui sentit en algun moment de la nostra vida, quan tens algun tipus de pèrdua, per exemple, però, clar, com la gestionis, que et permetis viure-la, però donar-li la sortida necessària, no que te la quedis a dins i s'instal·li per sempre o per un període molt llarg, això no és una bona gestió emocional, no estaria sent un bon competent emocional. Així doncs, al final és quines són les que t'ajuden a crear-te i quines són les que d'alguna manera t'estan destruint, dit una mica simplificadament. Unes et porten a la destrucció del teu benestar i les altres et porten a la creació del teu benestar. I una altra que és molt important relacionada amb el tema del control i la llibertat seria el tema de la por. Tots nosaltres tenim pors i són bàsiques i són necessàries les pors. Ara, les pors tenen una utilitat perquè no ens tornem persones temeràries. L'altre dia circulava...
o temeroses?
Temeràries. El temerós seria el contrari de temerari.
Per això.
Val? I el nivell màxim de temerari seria la persona que és paranoica. És a dir, que ja sense que hi hagi una por real, viu en una situació d'estrès extrem per una por, val? Perquè és una por. Seria el cas de fòbies, per exemple. Llavors, clar, el que és temerari és, posaré un exemple d'una foto que no recordo si l'he vist per YouTube o per Facebook, que es veu una parella al dalt de tot d'un gratacels d'aquests dels Emirats Àrabs, d'una ciutat d'aquestes, que es veu un noi agafant una noia per la mà sense cap mena de cordatge ni seguretat i la noia penjada al buit. La foto és molt bonica, certament.
Sí, però...
Mira, ja sé, la va penjar la Pilar Ibarz, aquesta foto. I ella deia, de què serveix una foto tan bonica si estàs mort?
Clar, clar.
És a dir, val, la foto està molt bé, però què passa si falla alguna cosa i aquella noia cau? Això és ser temerari, és no tenir consciència del perill real que tu estàs vivint. Així que, al final, la por és útil. Ara bé, tornem a lo de sempre. La por és el contrari de la confiança. Quan tu confies en tu mateix, això està molt bé, perquè te dona una eina interior molt bona. I el límit entre ser paranoic, que seria un dels extrems, i ser temerari, que és l'altre, ja saps que normalment diuen que en el terme mig acostuma a haver el punt just. I en aquest cas, tenir una bona confiança que et permeti veure quins són els perills reals i, per tant, que la por natural que tenim com a mamífers actuï, però que no siguem preses de la por. Quan la por ens segresta és quan perdem la confiança en nosaltres mateixos. En aquest sentit, a mesura que la por guanya terreny, perd terreny la confiança en nosaltres mateixos. I per les persones que ens estiguin escoltant, que puguin sentir-se temeroses, una pregunta que va molt bé és definir-la, aquesta por. Algú que digui, tinc por de parlar en públic, que ja hem comentat alguna vegada que també és la por més freqüent que hi ha. Molt bé, què és el que et fa por exactament? Defineix què és el que et fa por. I segurament sortiran coses com fer el ridícul, com que no em recordi del que havia de dir.
Quedar-me en blanc.
Ok, llavors, quan tu defineixes quines són les pors, és quan les pots anar atacant una a una.
Clar.
Val? Clar, quan només dius tinc por de parlar en públic, o tinc por d'agafar un ascensor, o tinc por de volar, o tinc por d'enamorar-me, hi ha gent que té pors realment curioses, tinc por de tirar-me en parapent, hi ha una sèrie de pors que al final tenen a veure amb què m'està passant a mi, quin nivell de confiança tinc jo. O tinc por de canviar de feina, tinc por d'enfrontar-me amb la meva situació de parella que no acaba de funcionar bé. Però clar, és una por no ben definida. I té a veure amb el que deia moltes vegades de sortir de la zona de confort. Tu saps que la zona de confort és aquell espai on res es mou gaire, però és aquella zona coneguda que et permet moure't en un ambient de seguretat. I això és l'important. Per poder sortir d'aquesta zona de confort i saber si realment el que hi ha fora val la pena, el que cal és tenir confiança interior. Quan a un li falla la confiança, és quan te pode perdre la seguretat. I la seguretat ve de fora. Perdó, al revés. La seguretat, si no ja ho dic bé, la seguretat ve de fora, ve de voler controlar, i tornem al concepte de control. Clar, quan falla la seguretat és quan et sents una mica la intempèrie i per això cal tenir confiança, autoconfiança en un mateix, d'entrada, si falla aquesta, fallen totes les demés, i confiança en els altres. I això és una àrea que cal treballar. A vegades no és tant, vull canviar, vull sortir d'aquest territori conegut, però que no hi acabo d'estar prou bé. Si el problema és, ui, sortir d'aquí em fa por, cal definir la por, definir què és la seguretat per a tu i quin nivell de confiança tens en tu de que podràs aconseguir.
Em sembla que ens quedem en un punt molt interessant perquè, si et sembla, el dimarts que ve podríem parlar precisament d'això, de la por, i centrar, perquè és un camp molt ampli, com dèiem, hi ha gent que Certament. Té por a qüestions absolutament irracionals i altres que, com dèiem, en el moment en què analitzen i defineixen bé quina és la seva por, cau pel seu propi pes, no? Tinc por de quedar-me en blanc quan llegeixo en públic. Bueno, pues per tot uns papers i no et quedaràs en blanc, no sé, és que
sí, llavors es poden buscar, això, no? Sí, podem parlar el pròxim dia perquè és un tema que dona molt de sí.
Jo crec que dona molt de sí, el tema de la por, si et sembla.
Perfecte, Àlex.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, fins aviat.